migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda i bon Nadal, amics i amigues. Estem en aquesta octava i aprofitant el període de Nadal, octava ja passada, però temps de Nadal, volem recollir el que han estat alguns dels missatges en què els bisbes de Catalunya feliciten el Nadal. L'arcabisbe de Barcelona, per exemple, recorda que el retrobament de moltes persones amb casa seva i amb els seus éssers estimats és moltes vegades inviable per la situació de vulnerabilitat i de pobresa que pateixen per moltes causes. Joan Josep Omella recorre a la famosa dita «Per Nadal, cada ovella al seu corral». El cardenal Omella lamenta que les imatges de persones vivint al carrer i sense una llar són expressió del rebuig que van patir Maria i Josep quan no van trobar acollida. I proposa viure un Nadal d'amor, de pau i de tendresa perquè el rostre de l'infant Jesús faci estada en nosaltres. Per la seva banda, i entre d'altres, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, fa arribar la felicitació destacant el fet que aquest és el seu primer any al capdavant d'aquest bisbat i vol agrair l'acollida i l'escalf rebuts durant aquests primers mesos. Alhora, Palau invita a viure aquestes festes amb esperit de pau, prenent com a referència el nen Jesús, símbol d'esperança i fraternitat al món. Qui també ha volgut destacar la vinguda del nen Jesús ha estat l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, que ha remarcat que tanquem l'any jubilar i la senzillesa del Nadal. Els bisbes, a més de felicitar el Nadal, han presidit les principals celebracions d'aquestes festes fins ara i també ho faran el Dia de Reis i abans, aquest diumenge segon, després de Nadal. A més, hi ha hagut, aquest diumenge passat, les clausures del jubileu a nivell diocesà. L'Església està especialment viva durant el Nadal, acollint, a més, molts més creients del que és habitual, per exemple, a la Missa del Gall o en altres celebracions. Avui a la taula de testimonis serà molt present la Jornada Mundial de la Pau, que celebràvem ahir, com cada primer dia de l'any, com cada 1 de gener. Aquest any amb un lema que recull algunes de les primeres paraules del nou Papa Lleó XIV. La pau sigui amb tots vosaltres per una pau desarmada i desarmant. L'activitat de la comunitat de Sant Egidi serà molt present avui en el nostre col·loqui, com també el que ha estat el pla pastoral Sortim de l'Arxidiòcesi de Barcelona, que es tancava diumenge passat, coincidint precisament amb la cloenda del jubileu a nivell de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Tot això, i una miqueta més, amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les 2 en aquest primer programa del 2026. Feliç any nou, amics i amigues. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so. Us acompanyem des de COPE Catalunya i Andorra, des del 783 de l'Ona Mitja, també amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis, com us anunciàvem, el que ha estat el tancament del pla pastoral Sortim de l'Arxidiòcesi de Barcelona i el jubileu a nivell diocesà, i el que ha estat aquest dijous, aquest 1 de gener, la Jornada Mundial de la Pau, és motiu de comentari d'anàlisi. Avui amb Anna Maria Almuni, que és la delegada de formació i acompanyament del laïcat de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també una de les agents que ha fet possible l'aplicació d'aquest pla pastoral. Anna Maria Almuni, bona tarda, bon any i bon Nadal encara.
Bona tarda, bon any i bon Nadal.
Sí, això tant. Mateix. Tenim un període nadalenc que dura més del 25 de desembre. Ara tots ens felicitem l'any, però també no hem d'oblidar que és temps de Nadal.
Encara estem de Nadal, si només faltaria.
Sí, sí.
I tant.
I també saludem Xavier Vidal, que és un dels responsables de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya i que s'encarrega precisament dels temes relacionats amb la pau. Bona tarda també i bon any.
Bon any, bona tarda a tots.
Amb el ressò, i comencem per aquí, del dinar de Nadal amb els pobres, ara fa ja més d'una setmana, un dinar que aquest any també ha complert les expectatives, oi?
Sí, sempre són aquests moments de retrobament amb tantes persones que potser aquest dia estarien soles, però han pogut doncs, estar plegats. Vull dir, aquí a Barcelona amb més de 1.500 persones, en diferents llocs, evidentment, no és que estiguem tots al mateix
espai. Sí, sí, a Barcelona, espai, Manresa, Tarragona...
I Gavà, i així, i després a la resta del món, doncs, allà on hi ha una comunitat de Sant Egidi, m'he intentat també doncs, aplegar tantes persones una mica en aquest dinar de Nadal.
Vaig directe al tema de la Jornada de la Pau. Què fa i què proposa la comunitat de Sant Egidi amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau, amb aquesta coneguda ja concentració que des de fa uns anys es fa al migdia i que d'alguna manera també recorda, no?, les guerres que malauradament estan en curs?
Sí, el fet de recordar-les és també perquè no, diguem, es puguin acabar i també perquè no... neixin de noves, diguem-ho així, neixin és d'una manera de dir, perquè...
Sí, n'esclatin de noves.
Això, perquè en aquest temps de la força, en què tot sembla que s'hagi de resoldre, diguem, armant-se i buscant sempre la confrontació, doncs penso que posar la pau al centre, com també deia el missatge del Papa Lleó per aquest 1 de gener, doncs és important també, no?
Uh-huh. En què consisteix aquesta concentració, bàsicament? Quins són els tempos que té en un dia tan especial com l'1 de gener, on costa també reunir molta gent?
Bé, el més important és reunir persones interessades en el manifestar el desig de pau que tots portem, no? Penso que moltes vegades pot semblar que sigui com amagat, veritablement sí que és un dia complicat, però ja que el Papa ens invita doncs, en aquest 1 de gener, en aquesta Jornada Mundial per la Pau, és doncs, posar-nos al carrer i manifestar doncs, aquest desig de pau. Com es fa? Doncs, a partir d'alguns testimonis, manifestant doncs, amb uns rètols doncs, la presència malaurada d'aquests països on estan encara en guerra, però perquè justament si ho diem, si en parlem, si ho manifestem plegats, doncs és també per aquest desig que aquestes guerres en aquests països en concret doncs ja s'acabin.
Alguna prioritat en la qual la comunitat de Sant Egidi ha incidit més aquest any? Ucraïna, Terra Santa també, encara que hi hagi aquest alto el foc oficial, però on continua havent-hi combats. Vaja, Myanmar, països africans, que vostès treballen molt també...
A veure, principalment, a veure, aquest any una mica hem posat molt el punt en Ucraïna, també perquè arriba aquest hivern, bueno, hi ha arribat, no?, i
sí,
sense
sí.
Electricitat...
Encara moltes... queda fred, a més a més, malament.
Molt de fred, doncs una mica hem dedicat també doncs, molts esforços amb la col·lecta de Nadal que hem fet, després amb el record doncs, a el que és Gaza, Terra Santa, per exemple, també el Sudan del Sud, vull dir, potser un país que no se'n parla, però que sabem que encara hi ha un conflicte allà i també tenim una cosa de Sant Egidi allà, doncs que ho està patint, no? I molts altres, no? Malauradament estem al voltant de 40 conflictes en tot el món encara actius, no?
Terrible, eh? I sobre aquest missatge del Papa, algun comentari especial, no? També tenint en compte que la pau desarmada i desarmant, no? També és com una frase molt directa que Lleó XIV ha utilitzat en el primer any de pontificat.
Sí, també ha dit obrim-nos a la pau, no? Vol dir que, malgrat tot, doncs ens hem d'obrir, hem de confiar i demanar-la en el sentit de que si no ho fem nosaltres, qui ho farà, diguem una mica d'aquesta manera, no? Vull dir que mai hem de rendir-nos en el fet de demanar la pau, malgrat el que veiem al món, no? Perquè veiem tants conflictes, tants desastres, tantes violències, però la perseverança, la fidelitat, penso com a cristians també l'hem de mantenir amb la pregària i amb la presència doncs, també en aquests àmbits de pau, perquè la pau la podem treballar nosaltres també cada dia, vull dir,
i tant,
parlant dels països llunyans, però també tant a prop nostre doncs, com la podem fer. El mateix dia de Nadal és una manera també de construir i treballar per la pau en el nostre àmbit, no?
Començant per nosaltres mateixos. Acabem de començar l'any 2026. La comunitat de Sant Egidi, especialment a Catalunya, es marca algun repte? Té algun projecte en marxa? O el treball del dia a dia en tots els fronts, no?
També en principi, continuar el treball de la fidelitat, diguem, amb la trobar amb els pobres, la trobar amb les persones. Penso que en aquest món del jos, el que necessitem és construir-nos nosaltres, no? De mirar a trobar-nos, de fer possibles estrobades. Per exemple, no? El dinar de Nadal van venir a ajudar-nos, fer moltes persones. Per tant, doncs, per què venen les persones? Doncs perquè hi ha un desig també interior doncs, d'ajudar els altres, desig de pau, desig de felicitat, potser al capdavall, no? Penso que aquest és molt important, no? Potser sí dir-ho com un repte del 2026, però bueno, un repte de continuïtat en endavant, no? Vull dir que la fidelitat amb les persones, la fidelitat en la trobada i facilitar aquestes trobades, especialment també diria en el món dels joves, no? Perquè potser parlem molt de les xarxes, molt de que jo tinc molts likes, molts continguts, molts... no sé com dir-ho.
Sí, sí.
Però que, en canvi, ens falta doncs, aquest espai de trobada doncs, en el que veiem doncs, i puguem ajudar algú que ho necessita més que nosaltres, no?
La comunitat de Sant Egidi treballa molt amb persones pobres, fins i tot sabem que cada membre també intenta, no?, tenir vincles amb una persona pobra, però més enllà d'això també és important el treball a favor de la gent gran. Ara fa uns dies també es publicava aquesta guia, no?, menjar, dormir... tot això és un repte important, perquè moltes vegades és aquella pobresa silenciosa, no?, de les persones grans soles.
Les persones grans, qui està al carrer, vull dir, la guia
òbviament,
és una mica aquesta
guia. La guia és per gent del carrer, sí.
Aquesta guia per gent del carrer, doncs, etcètera.
Perdó, sí, però ara no. Referia a la gent gran, sobretot.
Sobretot amb els ancians, doncs una mica és un moment també, doncs això que dèiem, doncs, d'estar al seu costat, i després de veure que en moltes situacions, a vegades que són una mica rebutjats o deixats de banda, doncs també posar-los al centre, no? Uh-huh. Que penso que això a vegades ens costa, no? És difícil a vegades, doncs, estar al costat de qui pateix, de qui, doncs, té unes dificultats que potser nosaltres, que correm més, no les tenim, no? Aleshores, a vegades posar-se al costat d'algú que va més a poc, que para d'una manera més lenta, doncs també ens fa pensar nosaltres com fer-ho, no? Com estar al seu costat i com una miqueta no deixar-lo sol, no? Que a vegades és una mica... la tentació que tenim, no?
Sí, sí. Doncs la comunitat de Sant Egidi ha començat l'any també demanant la pau i esperem que sigui escoltat aquest clam, no només de la comunitat de Sant Egidi, sinó de tot el món, perquè aquí hi ha molt de treball per fer, no? 40 guerres, aquestes xifres que cada any es van donant, no baixen, de vegades pugen, o a vegades s'hi baixen una mica, però encara hi ha molts països on hi ha guerres declarades. Això sense comptar també situacions de conflictivitat social, de violència al carrer, no cal dir-ho, països d'Amèrica Llatina o també de l'Àfrica. Però a banda de la comunitat de Sant Egidi, que ens parla de pau, avui volem parlar de l'arxidiòcesi de Barcelona, perquè feia una doble cloenda diumenge passat amb la missa que presidia el cardenal Joan Josep Omella a la catedral de Barcelona,
sí, sí,
on estava representada tota la diòcesi, oi?
Exactament.
El pla pastoral ja és història, aquest pla pastoral sortim, però de fet, sempre el cardenal
Omella... No volem massa, que
no
sigui història.
Exacte, no s'ha tancat, no és passat. És,
el pla
és
pastoral
present.
No estava... Jo crec que vam fer un pla pastoral i amb això, bueno, a mi aquests dies em recordo molt del bisbe Toni i del bisbe Sergi, amb el seu entusiasme quan vam generar aquest pla pastoral, amb aquella consulta tan immensa que es va fer, que hi va participar, i moltíssima, de les vegades que hi ha participat moltíssima gent, uh-huh. I va sortir un llibret que, si recordeu, era una cosa... petita, de butxaca, com
aquest
deia...
sortim, eh?
Com deia el senyor cardenal, una cosa que es pugui portar a la butxaca, perquè així la usem. Si el fem molt gros, el guardarem a l'estanteria. I jo crec que vam encertar uns eixos que han sigut els que ens han conduït durant tots aquests 8 anys. I ha sigut... bueno, el primer, la fraternitat, els joves, els pobres, el discerniment i el seu centre, que era
Jesucrist. I tot això en 8 anys, perquè va començar a principis del 2018.
Tot això en 8 anys, amb una pandèmia pel mig,
i tant.
Amb l'inici del sínode, recordem-ho, que jo crec que va ser molt bonic, perquè en lloc de ser una dificultat de dir ara comencem una altra cosa, com ho farem? No, sinó integradament, perquè no ens... Parlar de fraternitat, parlar de sínode, o parlar de discerniment, parlar de... I a més ens va coincidir, no? Ens va anar com coincidint el nostre pla pastoral en moments en què a l'Església universal, també el Papa anava marcant. Recordeu les catequesis sobre discerniment que va fer el Papa, va coincidir amb l'any que nosaltres havíem marcat per subratllar discerniment. Hi va haver moltes coses. I al final, aquests 2 últims anys, hem treballat l'eix central, no? Que és Jesucrist, el centre. Li dèiem Jesucrist al centre.
Sí.
I jo crec que ha estat un impuls. Aquest pla pastoral no ha promogut fer coses, sinó remirar la manera de ser i fer, no? Jo crec que aquest és el gran repte que ha tingut el pla, i hem escollit un any, en principi vam escollir un any per cada eix, alguns han durat més perquè la pandèmia ens va fer allargar, va ser amb l'any dels joves.
Sí.
Després va vindre el sínode, em sembla que va coincidir amb l'eix dels pobres, i, bueno, i aquest últim també l'hem fet durar una mica més, però està tot penjat en la web de Bisbat.
Església.Barcelona o buscant Arquebisbat
sí,
de Barcelona.
Arquebisbat de Barcelona, fàcilment. La pastoral. I jo crec que són eines que aquí es queden, no? Aquí es queden i que lo important és si aquests eixos ens han canviat, o sigui, ens han ajudat a aprofundir personalment i comunitàriament, no? Uh-huh. I aquest és el nostre
gran repte.
El nostre gran repte. El cardenal ho deia l'altre dia, clouem el pla pastoral, però no l'acabem. No acaba, perquè aquests eixos no poden acabar. No són uns eixos per acabar.
És una projecció de futur, en definitiva, aquest pla.
És una projecció, és un esforç per ajudar. I realment, jo crec que la comissió de seguiment hem estat un grup de gent diversa i amb ganes de provocar. Uh-huh. De provocar la reflexió i tal. Nosaltres hem sembrat les comunitats i les associacions i els moviments i les parròquies i les entitats han anat assumint en tant es podia integrant altres coses, no? Però jo creiem que sí, que donarà fruits.
Doncs això és el que tots desitgem, el pla pastoral, que diem, és història el que és el seguiment del document, perquè lògicament són 8 anys i és temps. Però en canvi, sempre ho havia dit el cardenal Omella, com recordàvem, això té una gran projecció de futur.
A més, hi ha una cosa que va ser bonica, no? El pla pastoral aquest ha començat i ha acabat amb un any jubilar.
Ah, molt
bé.
Va
començar amb l'any jubilar de la Misericòrdia, un any jubilar extraordinari, i ha acabat amb l'any jubilar d'ordinari, no? De l'esperança. Ha sigut, doncs, com un
inici. Es va començar a elaborar l'any de la Misericòrdia, que va ser el 2016, no?
Exactament.
I després, el 2018, es va acabar de fer, i ara, doncs sí, molt bonic aquesta
coincidència. Jo crec que ha sigut també un... Bueno, i jo crec que també, des dels qui estàvem en la comissió, hi ha hagut una voluntat d'anar integrant, no?
Sí.
Per exemple, quan va aparèixer la proposta de sinodalitat a nivell d'Església Universal,
sí.
Integrar-ho, no fer ara fem sinoda, ara fem pla pastoral. No, integrem-ho, perquè la vida és plural, és una diversitat, una diversificació.
Exacte.
I si no integres, es queden les coses a mitges, no?
Doncs el pla pastoral sortim, continua sortint endavant. La missa de diumenge passat a la catedral de Barcelona, com també va passar durant el cap de setmana en altres catedrals de Catalunya, va ser per clausurar el jubileu a nivell diocesà. No sé si per la seva experiència personal o de l'arxidiòcesi vol destacar alguna cosa del que ha estat aquest jubileu amb moltes comunitats participant aquí, sense anar a Roma, no? En els temples jubilars.
Jo crec que els dos jubileus, però aquest jubileu jo crec que ha tingut molta, molta força. De fet, jo vaig participar fa un mes escàs a la Mercè amb un grup que vam anar a guanyar el jubileu a la Mercè, i no érem els únics. I estàvem acabant l'any jubilar, el desembre, era el 13 de desembre, per ser exactes.
Molt bé, molt bé.
I el rector ens deia... Ho agafen per pèls, quasi bé no arriben, però vull dir, hi ha hagut moltíssima, i a Roma hi ha anat moltíssima
gent. Sí. Hi ha hagut molta inquietud, això és interessant, perquè així anem coneixent entre tots el que és el sentit d'un jubileu, que no és només una commemoració tan aniversari cada 25 anys, sinó que és un any de gràcia, no? D'una oportunitat.
Sí, per exemple, ha sigut molt bonica l'any jubilar de discapacitats, no? L'anada a Roma ha sigut molt bonica, no és tan senzill.
No, és clar.
I
després se n'han fet també el Cotolengo, no?
Que se n'han fet, temples... però inclús anar a Roma, no?
El fet de passar la Porta Santa ha estat...
Jo crec que ha sigut un esforç titànic de molta gent per fer-ho viure.
Sí, sí. La comunitat de Santa Gília ha participat en algun jubileu específic a Roma, s'han anat sumant els seus membres, no?
Sí,
segons les
sí,
seves
sí,
possibilitats.
No, amb aquest any de la Misericòrdia, de l'Esperança, perdoneu.
Sí.
Doncs sí. No,
també és de la Misericòrdia, d'alguna manera,
sí.
Oi? Però sí, l'any de l'Esperança.
Cal peregrinar per sortir d'un mateix, sortir del lloc per trobar-se amb un altre, per tant, sí, justament ens hi hem afegit.
També deia el cardenal el diumenge, no?, que tampoc l'any jubilar, el club... el tanquem, però tampoc l'esperança no es tanca, sinó que, que ha de continuar i continua, no? I que potser ha sigut un impuls a viure-la d'una manera diferent. Jo sí que ho penso així.
I tant, i tant. Doncs és un any que hem deixat, el 2025. De fet, l'any jubilar a nivell universal encara no s'ha tancat perquè es tanca el Dia de Reis, dimarts vinent, quan hi haurà la missa al Vaticà, presidida pel Papa Lleó XIV, un any jubilar també, no cal dir-ho, recordem la notícia de l'any a nivell mundial, que és el canvi de papa, no? El va començar el Papa Francesc i l'ha acabat el Papa Lleó, això també... És un impacte. Ha tocat l'any jubilar, alguna vegada havia de passar, ha tocat aquí, sí, però també és bonic, no? Recordar que l'Església continua, això no s'atura.
És bonic perquè hi ha diverses coses, no?, que el Papa Francesc ha començat i que el Papa Lleó ho ha entomat com en primera persona i com si fos idea pròpia, no? Que l'impuls al sínode, per exemple, que em sembla que és una, que també és una és jubilar, l'impuls al sínode.
I tant, el sínode, que a més ha de continuar amb aquest pla que ja poc abans de morir Francesc havia
elaborat,
de fer una implementació fins a l'any 2028 amb aquesta assemblea. Estem segurs que Lleó XIV, el seu estil propi, ho tirarà endavant també. I ens quedem amb aquesta idea, no?, que l'Església continua, que no s'atura i que l'any 2026 ens pot donar grans sorpreses que alimentaran la nostra esperança. Estem en l'any Gaudí,
Tindrem... Estem en l'any Gaudí.
A veure si ve el Papa a Barcelona.
Sí, per nosaltres no queda,
No, exacte, no queda.
Jo crec que el tema avui dia és articular totes aquestes reptes que l'Església ens presenta. No fer capítols dividits i diferents, sinó integrats,
sinó tots integrats, és de la diversitat.
Perquè tot és Església.
També un gran any ecumènic que acabem de deixar, en la commemoració dels 1700 anys del Concili de Nicea,
sí,
on precisament Lleó XIV es va sumar a les celebracions a Iznik, a Turquia, seguint el pla que havia dissenyat ja Francesc d'anar-hi. O sigui que tot ha tingut una continuïtat. Ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns acaba, però ha estat un plaer començar l'any amb Anna Maria Almuní, delegada de Formació i Acompanyament del Laicat a l'Arxidiòcesi de Barcelona, i amb Xavier Vidal, de la Comunitat de Sant Egidi. Que vagi molt bé aquest any, que sigui un any de més pau, si pot ser, i més cultura de la vida.
Esperem que sigui
així. Més cultura de la vida, sí.
Això mateix. Adéu-siau, fins una altra.
Fins una altra, bon dia.
Adéu.
Fins una altra.
Amb una melodia tu m'has deslligat, m'abraces amb una cançó, m'has alliberat dels meus enemics, has fet fugir les pors. Ja no sóc esclau de la por, sóc un fill de Déu.
Ja no sóc esclau, un tema amb el qual el grup Worship.cat ens ambienta el que és el sentit de la segona part del Nadal, recordant també la manifestació del Senyor, l'Epifania i el seu baptisme, festes que tindrem la setmana vinent. Us expliquem breument, per acabar, que la Basílica del Pi de Barcelona acull l'experiència immersiva Luminiscence, després d'haver captivat més d'un milió d'espectadors arreu del món. Aquest espectacle continua la seva gira i s'instal·la al cor de Barcelona fins a finals de gener. En una entrevista, el director del Secretariat de Pastoral de Turisme, Pelegrinatges i Santuaris de Barcelona, Josep Maria Turull, ha explicat que Luminiscence és molt més que un espectacle visual. El videomàping i la música 360 graus s'uneixen per revelar aquesta joia del patrimoni de Catalunya, que és la Basílica del Pi. I amb motiu de l'any Gaudí, aquest any 2026, perquè els ciutadans de Barcelona participin de les celebracions, des d'ahir, 1 de gener, i fins al 31 de desembre vinent, les persones que acreditin ser residents de la capital catalana podran obtenir un descompte del 50% per a qualsevol visita amb entrada vigent al Temple de la Sagrada Família. Ja no soc esclau de la... I acabem recordant que La Basílica de la Sagrada Família precisament acollia dissabte passat la Missa de les Famílies, organitzada pel Secretariat de Pastoral Familiar, una celebració presidida pel cardenal Omella i on els matrimonis que complien 25, 50 o més anys de casats van renovar el seu compromís. Fins aquí aquest primer mirall de l'any 2026. Joiós any, amics i amigues. El mirall torna ja després de Reis i després de les festes de Nadal, divendres vinent, a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona primera setmana de l'any. Adéu-siau.